Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 18 de març del 2023. La Fira del Vi de Falset ja escalfa motors. Aquesta setmana hem sabut que una seixantena de cellers ja s'hi han inscrit i això posa de manifest la importància que dona el sector vitivinícola de la comarca a una fira que està a prop d'arribar als 30 anys. En els últims anys, la Fira del Vi ha sabut reinventar-se i això ha fet que s'hagi convertit en un referent per totes aquelles persones, professionals o no, interessades en el món del vi. També és una data fixada en el calendari de tots els prioratins i prioratines, com un esdeveniment al que no s'hi pot faltar per la seva vessant més social i de retrobament amb aquelles persones que fa temps que no veiem. Avui us explicarem com encara l'organització l'edició número 28 de la fira, i també ens farem ressò que, des de demà i fins dimarts, té lloc un dels certàmens de referència del món vitivinícola a nivell mundial, la Fira Pro Wine de Düsseldorf. Abans, però, parlarem de que la plataforma pel riu Siurana denuncia l'incompliment del cabal ecològic que estableix el Pla Hidrològic de l'Ebre per al riu. En un dia on també repassarem l'agenda d'activitats del Parc Natural de Montsant per aquesta primavera i on ens farem ressò de que el Voluntariat per la Llengua ha aconseguit crear noves parelles lingüístiques a Cornudella. En els esports repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La plataforma pel riu Siurana denuncia l'incompliment per part de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes del cabal ecològic que estableix el Pla Hidrològic de l'Ebre 2022-2027 i exigeix a les administracions responsables que emprenguin les accions necessàries per garantir-ne el compliment. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset el seu portaveu, Oriol Ponti.
El cabal ecològic que ha fixat la XE és d'obligat compliment i la comunitat de regants segueix deixant purament 20 litres per segon al riu. Però no només això, sinó que segueix trasbassant cap a Riudecanyes una mitja de 7 litres per segon, que és el que en diem el trasbassament no regulat. Són trasbassaments que es fan independentment dels trasbassaments que s'acorden a les juntes de desembassament. Doncs constantment es van trasbassant cap a Riudecanyes 7 litres per segon.
A més, la plataforma considera que el conflicte de competències entre la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, responsable de fixar el cabal ecològic, i l'Agència Catalana de l'Aigua, responsable de la gestió ambiental del riu, és només una excusa que encobreix la connivència amb la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes i exigeix accions immediates que posin punt i final a una situació tan injusta com nociva per al riu i per la comarca del Priorat.
Està clar que la XE és qui fixa el cabal ambiental. I l'ACA, o la Generalitat, és qui té les competències sobre la xarxa Natura. Com a mínim, s'hauria de complir el cabal de la XE, però nosaltres el que exigim és que la Generalitat digui que s'ha de complir el cabal que ells mateixos van dir que era el cabal ambiental mínim que hi havia d'haver, que és el que es va proposant a la taula. Llavors, ells el que fan és passar-se la pilota d'un als altres, ens hem posat en contacte amb la Generalitat, amb l'ACA, i ens ha dit, no, nosaltres els hem requerit perquè compleixin. Però, clar, al final és la XE qui ha de fer complir. Nosaltres ens sembla que això són excuses de mal pagador, que es van passant la pilota de l'un a l'altre, i el que demostra és fins a quin punt hi ha connivència amb la comunitat de regants de Riudecanyes.
La plataforma recorda que la societat civil i les administracions del Priorat sempre han fet front comú en la defensa del riu Siurana i han exigit la reversió de la concessió de la XE a la comunitat de regants, que data del 1935. Recorden que des d'aleshores tant les necessitats d'aigua de la comarca com la protecció ambiental del riu, que forma part de la xarxa Natura 2000, han canviat molt. A més, tal i com va quedar palès a la taula del Siurana, els regants del Baix Camp poden abastir-se de l'aigua de la depuradora de Reus, amb un perjudici social i ambiental molt menor. La plataforma afirma que la solució està sobre la taula i que és només una qüestió de voluntat política.
Nosaltres havíem defensat sempre que ja tenien altres fonts. Teníem l'aigua de la CAT, que tot i que és d'un transvasament, és una aigua que infrautilitza, hi ha la possibilitat de desalinitzar, però és que en aquest cas la mateixa ACA i la mateixa Generalitat a la taula fa una proposta que demostra que és possible substituir per rec l'aigua que es trasbassa de Riudecanyes per l'aigua reutilitzada de la depuradora de Reus. Per tant, en aquests moments ja no hi ha excusa. És a dir, ells mateixos han posat sobre la taula la solució. L'aigua de l'edar de Reus són 6 hectòmetres cúbics. El trasbassament que es fa de mitjana són 6 hectòmetres cúbics. És a dir, reutilitzant l'aigua de, Reus, només reutilitzant l'aigua de Reus, sense entrar ni amb estalvi, ni amb eficiència, ni amb altres fonts, es pot substituir completament l'aigua del Siurana. És una qüestió de voler-ho fer-ho i és una qüestió de que, bueno, pues, quin pes té el Baix Camp i quin pes té el Siurana.
Tot i parlar actualment de cabals ambientals, des de la plataforma reivindiquen la reversió de la concessió a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes i la fi del transvasament.
Encara que nosaltres ara defensem el cabal ambiental i defensem cada una de les coses que puguem tenir en cada moment, la demanda de la plataforma sempre és i sempre ha sigut la reversió de la concessió de 1935 i la nul·litat del conveni del Topografo. Però mentrestant, mentre tenim l'oportunitat de que hi hagi més aigua al riu, l'aprofitarem, però seguirem exigint aquesta reversió, com també exigirem que es faci més cabal. Però al final és perquè el trasbassament quedi en zero. Aquest és el nostre objectiu.
El passat 10 de febrer es va publicar al BOE la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre 2022-2027, en el que s'estableix, entre d'altres, un cabal ecològic del riu Siurana de 54 metres cúbics per segon de mitjana. A data d'avui, segons la plataforma, no només s'incompleix aquest cabal, sinó que, a més, se segueixen trasbassant una mitjana de 7 litres per segon al pantà de Riudecanyes. Una seixantena de cellers ja s'han inscrit a la Fira del Vi de Falset. Concretament, són 58 els cellers de la DO Copriorat i la DO Montsant que ja s'han apuntat a la Fira quan encara falta un mes i mig per al primer cap de setmana de maig, que és quan se celebra el certamen presencial a Falset. Alhora, la Fira manté un any més i en paral·lel la fórmula iniciada durant la pandèmia i que permet que, al llarg de tot el mes de maig, els cellers de la DO Copriorat i de la DO Montsant obrin les seves portes i es converteixin en estants on tastar els vins mentre es trepitja la comarca. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, destaca la importància de que els cellers de la comarca tinguin aquest gran interès per participar a la Fira del Vi.
Bueno, és la motivació que tenim per continuar apostant decididament, com sempre hem fet, des de l'Ajuntament de Falset, amb aquesta fira, amb aquestes dates, on el que fem és la mostra de vins de la DO Copriorat i de la DO Montsant, i on veiem que els cellers sempre responen molt i molt bé per poder, doncs, continuar animant-nos a poder fer cada dia o cada any, cada edició, una fira millor.
Com dèiem, el certamen obrirà divendres 28 d'abril a la tarda, i el dissabte i el diumenge i el dilluns, 29 i 30 d'abril i 1 de maig, durant tot el dia. Tot plegat significa que en aquesta ocasió la fira estarà oberta al públic un dia més de l'habitual, en caure en dilluns el 1 de maig. Aquest any, un dels principals reptes de l'organització consisteix a mirar de potenciar la venda directa de vi per part dels cellers. És per aquest motiu que la fira instaurarà un punt de recollida de vins per als visitants, de manera que la compra de vi sigui més fàcil i còmoda, i que els compradors no hagin de carregar els vins fins als seus vehicles. Paral·lelament, la Fira del Vi ha convidat els cellers a oferir preus especials durant els dies de la fira, que incloguin descomptes.
La voluntat de que els cellers trobin important la plataforma, trobin important l'espai firal, trobin important aquesta Fira del Vi, que és una Fira del Vi de les més importants del sector vitivinícola al país. Llavors aquí anem afegint cada any, anem afegint algun element, no? Fa uns anys vam afegir l'element dels tassos als cellers. Fa uns altres anys s'han anat afegint elements. I aquest any, un punt logístic. Un punt logístic què vol dir? Doncs voldrà dir que els cellers podran portar-nos caixes de vi que nosaltres tindrem preparats i que ells podran vendre. Podran vendre i els animem a que facin un preu de fira. I tot aquell visitant que ens vingui aquestes dates podran comprar vi als estants, als cellers, vi que provin, vi que els agradi, el podran comprar a preu de fira. I llavors serà molt fàcil, serà rebran l'albarà i aniran a buscar el producte que han comprat en un lloc separat de la fira perquè hi puguin anar còmodament amb el cotxe un cop hagin acabat l'estada pel recinte.
A banda de l'habitual presència de cellers a Falset durant el cap de setmana i de les activitats que es fan arreu de la comarca, la fira aposta clarament per seguir posicionant-se com a referent per al perfil Wine Lover, que és com es defineix els apassionats per la cultura del vi. Paral·lelament s'estan organitzant un seguit d'actes adreçats a un públic estrictament professional que es faran públics en breu.
Aquest any hi recuperarem i encara hem de deixar una mica marcat com el tema dels professionals. Molt probablement hi haurà unes jornades que encara estem decidint si seran abans o dies abans o dies després de la fira. Unes jornades dedicades a professionals. Unes jornades on hem d'implicar aquests organismes que puguin garantir que aquestes jornades siguin interessants per tots aquells tota aquella gent que viu o que està relacionada d'una manera o l'altra amb el sector vitivinícola. Llavors, aquesta és la idea. La idea és fer aquestes jornades pels professionals i que ens siguin abans o després. Tot i que encara queda marcar una mica quines seran aquestes temàtiques que es poden tocar i el format que utilitzarem.
Per altra banda, es consolida una de les fórmules alternatives dissenyades durant la pandèmia amb l'objectiu que la fira no s'aturés i segui sent útil als cellers, malgrat els diversos confinaments. Aquest és el cas de la solució que va desenvolupar-se al llarg del 2021 amb els cellers fent d'estants, tot oferint degustacions, mentre que la comarca del Priorat sencera es convertia en el recinte firal.
Més de la meitat dels cellers que s'han inscrit a la fira presencial els dies 28, 29, 30 i 1 de maig, doncs més de la meitat també s'han adherit al que és la fira als cellers, als tastos als cellers. Això, ja ho vam dir el 21, no?, que era per la pandèmia, i que el 22 ja vam dir que havia vingut per quedar-se. I aquest any s'ha tornat a quedar i hem tornat a tindre una bona acceptació que durant el mes de maig farà que aquests cellers, amb la plataforma Fira del Vi, doncs podran tindre i reservar les dates per poder tindre visites als seus propis cellers.
Així doncs, a partir del dimarts 2 de maig i fins al dia 31, aquells que ho desitgin podran fer degustacions en els cellers, que podran reservar mitjançant la plataforma online firadelvi.org. Els vins catalans estaran molt presents a la Fira Pro Wine 2023, que se celebra del 19 al 21 de març a la ciutat alemanya de Düsseldorf. Concretament, hi participaran més de 125 cellers catalans de les 12 denominacions d'origen reconegudes a Catalunya. Pro Wine és la fira vitivinícola més prestigiosa d'Europa i compta amb la participació de prop de 6.000 expositors internacionals i una presència de visitants estimada superior als 60.000 compradors. La fira està dirigida exclusivament a un públic professional que pertanyen, entre altres, als sectors dels serveis de càtering, hotels, restauració, botigues de vins i licors, botigues al major i al detall, importació i exportació o venda per internet. De periodicitat anual, la fira recupera aquest 2023 les seves dates habituals de celebració després de les cancel·lacions del 2020 i 2021 i el canvi de dates del 2022. El certamen és l'ocasió ideal perquè els cellers donin a conèixer els seus nous vins i caves al públic internacional, com Willy Giner o Acústic. Pro Wine és un espai de trobada, de celebració i presentació de novetats per als cellers catalans. Per exemple, Acústic Celler, que enguany commemora el seu 20è aniversari, presentarà les seves noves instal·lacions de 2.000 metres quadrats a la finca L'Hostal, als afores de Marçà, mentre que Willy Giner rebrà novament l'or en l'edició 2023 de Mundus Vini, de la prestigiosa capçalera alemanya Meininger Verlag, pels vins Giner Giner i Joan Giner. Un any més, la Diputació de Tarragona ha donat suport al Parc Natural de Montsant a través d'una proposta d'inversió anual per col·laborar en el bon desenvolupament i gestió del parc, amb l'objecte de protegir-ne els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals i respectar-ne el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments. Aquesta proposta d'inversió ha estat de 50.000 euros que al llarg del 2022 s'han destinat a l'obertura d'una franja de prevenció d'incendis, a l'arranjament de la pista de Font Pregona a Mas Forçans, l'arranjament i condicionament d'infraestructures a Mas Roger i la realització d'activitats inclusives d'accessibilitat i atenció a la diversitat. Aquest mes de març comença l'agenda d'activitats del Parc Natural de Montsant per aquesta primavera. La proposta prioritza la divulgació dels valors naturals i culturals del parc a través de sortides naturalístiques especialitzades com les que es fan per conèixer el món dels líquens o els amfibis i rèptils que habiten a Montsant, o d'altres que destaquen aquells coneixements més populars sobre la natura i sobre els usos i aprofitaments de les plantes en concret. En aquesta campanya, la geologia i l'astronomia tindran un paper protagonista. Tant a l'abril com al juny s'han programat observacions d'astronomia nocturna a paratges d'excel·lent qualitat de cel nocturn com són Albarca i l'ermita de Sant Joan del Codolà. D'altra banda, en els darrers temps, el coneixement i la divulgació de la geologia s'ha iniciat com una línia de treball del parc i indrets com Albarca o Ulldemolins resulten molt interessants per fer-hi aquesta aproximació. L'agenda continua combinant aquelles propostes d'un senderisme interpretatiu que aprofundeix en el substrat espiritual de Montsant, així com d'altres més actives i en base al joc d'orientació per esdevenir aventurers de Montsant, o bé en base a la fotografia, com la que es farà a inicis d'abril, amb el fotògraf Ferran Aguilar, tot aprofitant l'esclat floral de la primavera. La primavera és un moment ideal per a l'observació d'ocells i insectes, i en aquesta campanya hi trobareu tant activitats d'observació ornitològica com d'anellament científic i també propostes més familiars. L'associació Taxus, que condueix el programa Noctàmbul sobre rapinyaires nocturns dins de l'àmbit del Parc Natural de Montsant, convoca un nou cens de duc al mes de juny. En el marc del Dia Europeu dels Parcs, el 21 de maig, que enguany té com a lema Construint des de les nostres arrels, el Parc Natural, amb el guia de muntanya Ricard Fernández, ofereix l'oportunitat de fer un dels itineraris més desconeguts i sorprenents de Montsant Occidental. De pagesa a muntanya santa, origen i identitat a Montsant, vol ser un recorregut per conèixer aquest paisatge seguint la traça de l'aigua des de les arrels geològiques fins a les expressions culturals i espirituals que han fet d'aquest lloc una muntanya sagrada. Per altra banda, el primer cap de setmana de maig se celebren les segones jornades de la Pedra Seca a Montsant, organitzades per la cooperativa La Somereta i en la qual el Parc Natural de Montsant hi participa. En els propers mesos també tindrà lloc Montsant Escenari de Diversitat, basat en tallers artístics a la natura oberts a tothom, especialment a persones amb diversitat funcional. El 6 de maig, a la Cartoixa d'Escaladell, hi haurà un taller de dansa creativa, La natura que ens mou i commou. I el 3 de juny, l'ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara acollirà un taller de clown amb Raül Rosan sota el tema Montsant en clau de clown, una mirada diferent. Amb dues activitats disposaran de servei d'audiodescripció i o interpretació de signes prèvia demanda. En darrer lloc, durant aquests mesos també es podran veure dues exposicions. A la Seu, a la Morera de Montsant, i des de l'1 d'abril al 30 de juny s'hi ubicarà la mostra A la vora del camí, flors menudes de les vores de camps i camins, creada per la figuerenca Maria García Barberà. La mostra és un recorregut per conèixer les més de 40 plantes fàcils de reconèixer pels camins de Montsant, tot per a descobrir la cara oculta de les males herbes, la riquesa d'un humil patrimoni rural. També durant el mes de juny, l'exposició Arqueologia a Montsant, de les darreres poblacions caçadores-recolectores a l'inici de l'agricultura, es podrà visitar al poble d'Ulldemolins, tot coincidint que durant aquest període l'equip de les coves del FEM està excavant el jaciment i es podran fer visites guiades. El passat dimarts, el Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus va oferir una presentació del programa Voluntariat per la Llengua al Casal de Cornudella amb la participació d'una desena d'assistents. La dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua, el CNL, i la tècnica del Servei Comarcal de Català, del Priorat, van ser les encarregades de donar als assistents les instruccions sobre el funcionament del programa, el material de suport i la informació sobre les particularitats d'aquesta activitat al municipi. La dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua del CNL de l'àrea de Reus, Ruth Ortiz, destacava que d'aquesta primera sessió ja n'han sortit les primeres parelles lingüístiques.
D'aquesta sessió de presentació, en què es va explicar el funcionament de l'activitat i es va lliurar algun material complementari de suport a la conversa, en van sorgir ja 4 aprenents i 6 voluntaris lingüístics i es formaran algunes parelles lingüístiques que es trobaran en el mateix casal els dimarts de 7 a 8 del vespre i que també hi ha la possibilitat que segueixin trobant-se fora d'aquest espai altres dies i en altres hores que acordin les parelles.
La finalitat del voluntariat per la llengua és oferir als alumnes dels cursos de català o a altres persones que en tinguin coneixements bàsics la possibilitat de practicar la llengua d'una manera natural i tranquil·la amb l'ajuda d'un voluntari lingüístic. Les trobades, que poden ser presencials o virtuals, es fan una hora a la setmana durant 10 setmanes. En el cas de Cornudella, l'activitat s'ha organitzat en col·laboració amb el casal de l'Ajuntament i l'Institut Escola Corbatera, que n'han fet difusió entre la població i oferiran a les parelles que ho vulguin la possibilitat de trobar-se en aquests espais per a dur a terme les converses.
Al Centre de Normalització Lingüística i al Servei Comarcal del Priorat en fem una molt bona valoració, tant per la rebuda que ha tingut entre la població com per la difusió i la bona acollida que n'han fet des del mateix Ajuntament, el Casal i també l'Institut d'Escola Corbatera, que s'hi ha implicat en l'organització i en la difusió entre la població.
D'altra banda, fins al 10 d'abril, el casal acollirà l'exposició Quan parles, fas màgia, una mostra que presenta els principals pilars d'aquest projecte de foment de l'ús del català. Les persones que es vulguin informar de l'activitat poden visitar-la i els que s'hi vulguin inscriure podran fer-ho a través d'aquest mateix equipament, que s'ha adherit al programa com a entitat col·laboradora i serà un punt de trobada de les parelles i un punt d'inscripció permanent.
El casal de Cornudella, a més, acollirà fins al 10 d'abril l'exposició Quan parles fas màgia, que és una mostra que pretén reflectir la finalitat del programa i els pilars bàsics que el conformen, entre els quals, a banda del voluntariat i del foment del català, hi ha també la implicació d'entitats col·laboradores, com el mateix casal o altres establiments col·laboradors que ofereixen avantatges, descomptes a les parelles lingüístiques. Els voluntaris i els aprenents que formen part d'aquest projecte tenen un carnet que els hi acredita i amb el qual podran obtenir tots aquests beneficis que dona el programa.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va perdre per 4-2 en la seva visita a Camp Clar. Els falsetans van anar sempre per darrere en el marcador, tot i els gols de Hisham Bouaka i Roman Grigoriev. També va acabar golejat el Porrera, que va perdre per 0-5 a casa amb l'Hospitalet de l'Infant. Amb aquests resultats, el Falset té 27 punts i cau fins a l'onzena posició, mentre que el Porrera segueix cué amb 7. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep l'Icomar avui a les 6, mentre que el Porrera jugarà a 6:15 al camp del Bonavista. El juvenil del Falset Esportiu es va retrobar amb la victòria després de guanyar 4-3 al Mas Iglesias de Reus. Pels falsetans van marcar Arnau Sanz, que va fer un hat-trick, i Hassan Bouaka. D'aquesta manera, el Falset segueix segon a la classificació amb 43 punts, a un del líder, la Selva. Avui, a 5:15, els juvenils visiten el Montroig. En futbol sala, victòria del Priorat Nord per 4-9 al Morell. Els de Cornudella van mostrar la seva superioritat i es van emportar els 3 punts gràcies als gols d'Oriol Espasa, Pol Xitxercha, Arnau Oliveres, Adrià Oliveres i Boris Montlleó. Victòria, doncs, que manté el Priorat Nord segon a la classificació amb 30 punts, a 2 del líder, el Batea. Aquesta tarda, a les 7, el Priorat Nord rebrà el Flix al Poliesportiu de Cornudella. I a segona catalana, els Guiamets Futbol Sala va imposar-se per 1-4 al CUE, el Miravet. Pels guiametans van marcar Marc Castellví, Aitor Giné i Òscar López. També va guanyar el Capçanes, que es va imposar per 4-7 a la pista del Mora la Nova. Els capçanencs van agafar l'avantatge ben aviat i van anar sempre per davant en el marcador gràcies als gols de Pere i Joan Avante, amb 2 gols cadascun, Marc Llagostera amb 2 dianes més i Ignasi Pena. No va poder aconseguir els 3 punts el Marroig, que va perdre per 5-6 a casa davant de l'Aula Esport de Reus. El partit va estar molt equilibrat durant tot el maig, però finalment va ser l'equip del Baix Camp qui va aconseguir el gol de la victòria al minut 35. Pels marroixans, però, van marcar Adrià Ardèvol, Daniel Caballero, Àlex Cabré, Pau Benages i Ricard Rodríguez. Amb aquests resultats, doncs, el Guiamets segueix líder amb 38 punts, 8 més que el segon classificat, l'Ascó. El Capçanes és 5è amb 25 i se situa a 3 del play-off d'ascens, mentre que el Marroig és 9è amb 15. Aquest cap de setmana, els Guiamets rep el Mora la Nova avui a les 5. A la mateixa hora, el Capçanes juga a casa contra el Vandellòs, mentre que el Marroig visita a 6:45 la pista del Botarell. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per 1-3 al Dani Cabinos Batea. Les caps anenques van mostrar la seva superioritat i es van imposar gràcies a les dianes de Marta Perpinyà i Mireia Ferrando. També va guanyar el Priorat Nord, que es va imposar per 4-3 al Platense Calafell. Tot i que el partit no va començar massa bé per les cornudellenques, finalment van aconseguir la victòria gràcies als gols de Júlia Quero, Marta Aragonès i Xènia Sant Romà. D'aquesta manera, el Capçanes segueix líder amb 40 punts, mentre que el Priorat Nord és novè amb 14. Aquest cap de setmana, les noies del Capçanes reben el Maspujols avui a 6:45, mentre que el Priorat Nord visita la pista del segon classificat, el Catllà B, demà, diumenge, a 6:45. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada en la seva primera part pels forts vents de component oest, que van provocar doncs, inclús alguns estralls, i una situació de temperatures també molt altes, que van arribar a uns valors que es van acostar a superar els 25 graus aquí a la nostra comarca. L'altra banda, la segona part de la setmana ha estat més en temperatures algo més moderades, però sí, sempre superiors a les mitjanes que es venen registrant aquí normalment. Una situació perquè de cap de setmana es mantindrà amb la influència del pas de sistemes frontals que passen pel nord del Pirineu, o que ens provocaran alguns moments una certa nuvolositat, no tindrem pràcticament precipitacions i tot estarà dominat doncs, per aquest ambient un tant enterbolit, alguns núvols passatgers i en definitiva una situació gairebé estable del tot, però doncs, encara aquesta incidència de núvols en algun moment abundants a les primeres hores del matí. I quan fem Mèrides, hem de destacar aquest el dia com avui, però de l'any 1376, un gran temporal a les costes de Barcelona provocava l'enfonsament del vaixell genovès amb una mort de 60 persones.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.